Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatge amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Primer ens van dir que no podíem votar.
Ara ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne.
Encara no ho han entès.
La democràcia sempre guanya.
Esquerra Republicana.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
A Borges ens agrada celebrar
allò que ens uneix. Cada got és la vida. Borges. Cada got és un plaer. Borges. L'alegria, la cuina. Que
Borges. Que bo que és. Descobreix més a allòboqueensuneix.cat.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Àngels.
Àngels, els àngels que trobem cada dissabte, els àngels que us portem, que us presentem, els àngels que us convidem a conèixer aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Com sempre, recordar-vos que això és un programa que parla d'àngels del projecte, Àngels, que dius, què, aquí? Sí, www.rocaipi.cat. Ho has apuntat? www.rocaipi.cat. Entreu-hi i aquí trobareu moltes coses, entre elles el projecte Àngels. Nosaltres ens dediquem, sobretot, a parlar de què és el projecte Àngels, què fa el projecte Àngels, d'Àngels, empresa d'inserció laboral. Això és bàsicament el que fem aquí. Però el nom del programa, diguéssim que ens va encaixar allò perfecte, perquè realment el que fa Àngels i el que fa la, com ho diria jo, la mare, la fundació, el paraigua sota el que està el projecte Àngels, que és la fundació Roca i Pi, realment, si es pogués de, o s'hagués de definir amb una paraula, hauria de ser allò que comúment coneixem com àngels, és a dir, persones que ajuden a persones. Una cosa que, per desgràcia, avui dia, sembla que ha quedat gairebé en teories o en coses una mica estranyes. Avui ens visita el responsable de la Comissió Social de Roca i Pi, en Josep Antoni Caubet. Hem volgut que sigui aquí, sobretot i precisament perquè sempre fins ara hem fet això, hem dit, aneu a rocaipi.cat i a partir d'allà veureu i també entendreu una mica la filosofia, perquè rocaipi és això, la mare, el paraigua, la iniciativa, l'origen de totes les coses, l'origen que ve d'una figura, d'un personatge, d'un home de carn i ossos, que va viure a cavall entre el segle XVIII i XIX, que va anar... es va retirar a Badalona. Quina frase més bonica. Però ho dic perquè, vist des de la perspectiva d'ara, no? Un senyor de Barcelona que es retira a Badalona queda molt estrany, perquè geogràficament les coses han canviat molt. I que era un espècimen, jo diria que en risc d'extinció. Era un filantrop. Josep Antoni, explica'ns una mica quin és l'origen, qui és Vicenç Roca Eipí i com és que neix una fundació que es dedica a estimar els semblants, el gènere humà, una cosa que a hores d'ara, doncs això, que és relegada segons quines coses o institucions públiques.
Doncs bé, efectivament era un gran filantrop i efectivament també va ser un home que el fet de tenir béns i posar-los al servei de... això va ser un gran què, diguem-ne, i diguem amb una projecció de futur molt, molt, molt important per la ciutat de Badalona. Perquè a vegades aquestes coses hi ha gent que ho és amb objectius més genèrics, a la cultura, a les arts, per exemple, i llavors no hi ha un element territorial. I aquí l'element territorial és fonamental. Diguem-ne, una persona vinculada a Badalona, vinculada a l'Església també de Badalona, que això també penso que és important, perquè, clar, ell era un home sense descendència, sense... diguem-ne, hi havia un altre germà, que era mossèn, i una germana també soltera, clar, tot això al final, tots aquests béns, diguem-ne, sota el seu diguem-ne, guiatge, va dir tot això ha de ser en benefici de les persones pobres i diguem-ne, amb necessitat de la ciutat de Badalona. I d'una cosa que tenim penjat al llegat que està escrit amb un document, i precisament deia una mica coses que avui ens fan poder una mica de mig somriure. Però penso que és interessant, perquè allò de donar un caldo calent o una sopa calenta a les persones que ho necessiten és donar escalf, en definitiva. I l'escalf avui en dia... penso que l'hem sabut o estem intentant saber-ho fer de manera correcta amb la projecció que té la Fundació actualment a Badalona.
Que, evidentment, pels qui són de Badalona no estem descobrint cap sopa d'all, perquè la Fundació Roca i Pi està estretament arrelada a Badalona. Fins i tot hi ha episodis històrics en què el poble de Badalona sencer es posa a favor de la Fundació i reclama, etc. No entrarem en història, però té unes arrels. I si aneu a la Rambla de Badalona trobareu un monument a Roca i Pi, no?
Amb dues criatures al costat, als seus redors. Vull dir que una mica aquest objectiu, això que dèiem del calor i de la proximitat.
Seria aquesta, aprofitant que has anat a petar aquí, seria aquesta la gran diferència, jo crec que és la... Jo ho penso personalment, però t'ho pregunto a tu. La gran diferència entre fundacions com la vostra, Roca i Pi, i les institucions o les derivacions administratives o no sé què, que també s'ocupen entre moltes cometes o d'una manera diferent o amb un tarannà diferent de la gent que té problema, la gent desatesa, la gent... No, tu deies... llegir exactament el llegat, ara fa un somriure perquè és d'una altra època, els pobres, menesterosos, etc. Tu estàs dient, donant escalf, no? Has fet aquesta imatge que m'ha semblat molt encertada de la sopa, el caldo, que és molt més que un plat a taula, és l'escalf. Seria aquesta la vostra gran diferència?
Sí, no tant diferència de matís, perquè en definitiva, si que això al llarg de l'època penso que hi ha hagut bastant de rigor amb la... perquè això és una fundació, diguem-ne, patrimonial, per tant, és un llegat. Mm-hmm. I, per tant, hi ha un fons de béns, en definitiva, materials, que es transformen en suport a les persones. Per tant, saber fer això correctament, sense generar grans estructures i sense generar com tenim. Nosaltres tenim un equip professional que el que és el tema residencial està absolutament cobert i estem inclús per sobre de les ràtios normals d'una residència perquè ens ho podem permetre i perquè és fer les coses ben fetes. Però, per una altra banda, tot el tema de social, per exemple, tenim una mínima estructura. Per tant, en aquest sentit, jo penso que saber utilitzar correctament aquests béns en benefici directe i amb actuacions directes, penso que és saber encertar les coses, fer les coses ben fetes. Jo penso que grans diferències amb altres fundacions no hi haurien de ser-hi, diguem-ne, si seguim amb ètica, rigor i amb el concepte de solidaritat, amb el seu ampli espectre, adequadament. Vull dir que si ho fem correctament, com ho intentem fer, jo penso que estem amb l'esperit del que és una fundació.
Sí, jo incidia bastant en això, perquè em sembla que, i vosaltres, evidentment, que un s'endinsa a través del lloc web, que ja he repetit diverses vegades, rockandpi.cat, o a través dels documents que heu anat publicant, de les accions, de les notícies que apareixen en premsa, hi ha una gran... jo crec que poseu d'una manera molt clara l'accent en el tracte personal humà, no? I, en general, sembla que la societat a la que estem abocats, que té unes similituds i té unes diferències, les dues, enormes, amb la societat en què Vicenç Roca i Pi estableix que ell vol fer una fundació pels pobres, etc. I jo crec que una de les grans diferències és la fredor, la buidor, la sensació d'estar absolutament sol i que ningú et respon, i que qui et respon es respon amb una actitud funcionarial. Per això dic, és aquesta, torno a repetir-ho, no? És aquesta la vostra manera de treballar, no? L'atenció molt personalitzada i molt humana, i ho vetlleu d'una manera especial.
Sí, en aquest sentit, jo sí que diria que, gràcies a Déu, hi ha un tant per cent altíssim d'entitats que treballen amb la mateixa filosofia, perquè això és fonamental avui en dia. Les entitats que ens dediquem al treball d'atenció a les persones, en principi, primer, les nostres estructures, els nostres estils, la nostra manera de fer... La dedicació ha de ser sempre això, vetllant amb cuidar la persona, en veure quines són les necessitats. Clar, el temps de que estem parlant de fa 150 anys, quan es va constituir aquesta organització, diguem-ne, el tracte i la beneficència, per dir-ho, la caritat, estava entesa d'una manera, i que és absolutament acceptable. Vull dir, a mi ja m'està bé que la caritat amb el 1800 s'entengués així, perquè no es podia entendre d'una altra manera. I és veritat que els desajustos socials, rics, pobres, si ens poséssim amb aquests paràmetres i d'una sociologia una mica més exigent, igual diríem, home, és una societat... Segurament era... Tot això és fruit d'una societat una mica injusta. Certament que ho era injusta, però gràcies a accions com la d'en Roca i Pi, com la de la Fundació després, amb el seu llegat i tot això, la societat intenten ser una mica més justes, més solidàries, i una mica complementar diferents feines de diferents organitzacions. Això facilita que la feina de Roca i Pi pugui tenir sentit avui en dia.
A Ràdio Estel trobem àngels.
Àngels, com sempre, us convidem, i avui especialment perquè estem parlant amb qui és el responsable de la Comissió Social, us convidem, dic, que entreu a rockandpi.cat, que és el lloc web de l'associació, de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi. Estàvem parlant d'una mica de la història, de com això és el llegat d'un senyor, d'un filantrop, aquesta paraula que molts, potser, si sou molt joves, l'haureu de buscar al diccionari, els sonarà estranya, perquè sembla que ja no... ja se n'ha perdut la mena. I estàvem parlant d'atendre la gent que té més risc de quedar exclosa de la societat. I ara sí que ja estic començant a utilitzar termes que estan totalment al dia, no? Cada vegada els sentim més, per desgràcia, això, el risc d'exclusió social, etc. Si llegim els documents de Roca i Pi, ens trobem en coses que a vegades dius, caram, això és molt ambiciós. I ara m'estic referint, per exemple, estic pensant en els quatre eixos que vosaltres anomeneu com eixos estratègics per orientar les prioritats de la Fundació, que són, jo diria que Hèrcules, amb els seus treballs, si hagués dit això, ja et dic, prefereixo la meva llista que no la de Roca i Pi. Cap persona gran, sola o desemparada. Bellesa digna. Número 2. Suport a infants i joves en risc. Igualtat d'oportunitats. Número 3. Acompanyem les persones, ningú sense menjar o sostre. I número 4. Inserció laboral. La feina, una prioritat. Caram, Josep Antoni. Caram, eh?
Sí, això és... És un mar de treball molt exigent. I de fet, diguem en el seu moment que tenim un patronat molt valent i amb ganes de donar sentit a aquests quatre vectors, diguem-ne, la Fundació té suficient musculatura per poder donar resposta amb això. Clar, això vol dir que, per exemple, Àngels, que ja n'heu parlat a bastament amb altres espais, vol ser l'espai aquest d'inserció laboral, acompanyament laboral, etc. Llavors ara anem a, si un cas, fer més incidència amb els altres. Per exemple, el tema de la gent gran. El tema de la gent gran, fins ara hi ha una... Ara tenim un equipament residencial amb 150 places, centre de dia, que atén a persones diverses. Vull dir que això ja sabeu, hi ha aquesta residència, com qualsevol altra, té un dret d'un seguit de persones que per edat i per circumstàncies X tenen possibilitats d'accedir-hi i accedeixen amb normalitat, però en canvi també tenim nosaltres un raconet que s'hi destina per places que, bueno, si diem places socials, diguem-ne, que són gent que per un altre costat no serien ateses. En canvi, en aquest sentit, clar que no podem fer-ho amb tot el conjunt de demandes que tindríem, però sí que en aquest sentit la Fundació és prou generosa per tenir cada any un marc de places disposats per això. Però ara, per exemple, estem dissenyant i a punt de començar obres, ja no estem parlant de fantasies, sinó un equipament residencial per 19 persones, seran grans, amb pocs recursos econòmics, i que es diu Projecte Horitzó, a Badalona, i que això tindrà 4 apartaments per persones amb pocs recursos econòmics més grans de 60 anys que necessitin una atenció, que es valguin per els seus propis mitjans, però que disposaran d'una habitació pròpia, d'un espai col·lectiu de petit apartament i d'un espai més gran, que vol dir doncs, això, una sala d'esbarjo i tal, que podrà compartir amb altres persones de la mateixa, del mateix residència, del mateix espai aquest col·lectiu, o bé amics o gent que vulguin convidar al seu moment. Per tant, aquesta extensió del projecte residencial ja va més enllà, en aquest sentit, no? I llavors, per exemple, amb el tema de gent sense sostre, que també és una de les preocupacions importants perquè aquí, diguem-ne, la realitat metropolitana està molt dura amb tot aquest tema. I la bondat de l'economia ha fet que el que era abans grans pensions que tenien a gent, doncs, mediat amb pocs recursos econòmics, això ara acabi sent hotels d'un cert prestigi per atendre els visitants que volen venir a Barcelona. I és que la diem, i on són els barcelonins, els badalorins i els catalans que volen, o persones estrangeres que estan en una situació d'extrema vulnerabilitat, que estan dormint al carrer i que no tenen lloc on poder anar? Perquè aquest benestar i aquestes exigències, diguem-ne, de l'economia actualment estan, diguem-ne, tirant al carrer a molta aquesta gent que no els podem atendre. Llavors, un dels projectes que tenim entre mans, que també estem pendents d'un tema d'autoritzacions, de permisos i de, bueno, això, la reglamentació avui en dia és molt exigent. Vull dir que al seu moment el nostre fundador va dir, escolta, em vull fer una residència. Segurament posava abans els paletes que no pas els permisos de l'Ajuntament, per dir-ho manera. Per tant, avui no podem fer-ho així. Avui hi ha una sèrie de permisos, tu pots tenir els paletes i els pots anar formant, els pots anar capacitant, però bueno, ja farem l'obra, ja hi farem.
La realitat és burocràticament complicada.
Avui és molt complicada, molt complicada. I inclús, de vegades, com que treballem amb altres institucions i amb altres organitzacions, entre tots posem una mica de prudència. Perquè, clar, tu has de posar, si vols obrir un servei d'aquests, has d'entrar al catàleg de serveis de la Generalitat de Catalunya, que ha de reunir un seguit de requisits, que això està molt bé, tot això està molt bé. Dic, però facilitem també les coses, ajudem, que quan estem ajudant necessitem també ser ajudats nosaltres perquè aquests permisos siguin una mica més lleugers de càrrega.
Jo estaves parlant i realment potser seria la pregunta del milió i probablement necessitaríem 10, 15, 20 o 100 programes com aquests. Com es fa perquè una fundació pugui plantejar-se objectius tan... Jo diria que plantejar-se objectius que hi ha hagut fins i tot filosofies que han esdevingut estaments econòmics i polítics, per, no? I que partien d'objectius d'aquest tipus, no? Sí. És a dir, ara farem la justícia social, no? A partir de la justícia social va i es crea, què sé jo, des del marxisme fins a no sé quantes coses. On us aguanteu vosaltres? Exclusivament dins del vostre patronat? Hi ha una xarxa? Teniu relacions amb altra gent? Quines són les crosses o quins són els mecanismes que una fundació com la vostra, jo, si m'ho plantegés, pensaria, soc mort demà. No? Vull dir, no sé on agafar-me. No? Com ho faig, això?
Bé, en principi, el que sí que és important d'això és que hi hagi un grup humà al darrere que sigui valent, que tingui ganes de fer les coses ben fetes i que sigui diguem-ne, èticament ajustat a el que és l'esperit patronal i missional de la Fundació. No? Llavors, com dèiem, la Fundació Roca i Pi té un patronat divers, que hi ha gent de sectors diversos, diguem-ne, en aquest sentit, i amb esperit i cultura de lo que és el treball social, de lo que és la solidaritat, i, diguem-ne, complementaris. I això penso que és fonamental, per donar-li aquesta visió de conjunt d'aquest treball hercule que deies tu, no, Lluís? Sí. I, per tant, això en principi es fa amb tot aquest conjunt de gent. Llavors, aquí, al darrere, hi som uns professionals que intentem fer les coses correctament i, per tant, una mica les directrius queden marcades sempre per aquest patronat. Llavors, el que sí que és important aquí, que cap dels projectes que fem a la Fundació Roca i Pi el fem sols. Vull dir, en aquest sentit, i de vegades tenim un sentiment també, de vegades, de no prou reconeixement. Que això ara aprofito aquesta reflexió per dir-ho, perquè nosaltres de vegades col·laborem amb altres institucions que resulta que el nostre nom no surt mai, perquè com que ja hi som i ja estem obligats a fer la feina que fem, perquè ja la fem ben feta i ja això, no se'ns reconeix ni se'ns recorda mai. Diu, no, sí, tenim tal projecte i tenim tal altre projecte i som això i fem l'altre i atenem a tantes persones i tantes quantes. I dic, escolta'm, però ningú els hi pregunta, escolta'm, això ho feu vosaltres sols o amb algú més? No. Aquesta pregunta no surt. Llavors, ara aprofito per dir que moltes vegades amb coses que no se'ns diu, hi som nosaltres, Roca i Pi.
Al darrere
hi som, Roca i Pi. I el que passa és que també la discreció, també ha de ser un acte, és un acte de bondat també ser discret en aquest món, eh? Però també està bé, això m'ho recorda, bueno, algunes persones de la direcció em diuen, escolta'm, Josep Anton, poder sí que el nom de Roca i Pi hauria de sortir alguna vegada, no? I no és per posar plaques al carrer dels serveis on col·laborem, però sí que s'hauria de poder reconèixer una mica més això.
No és posar plaques al carrer. Segur que no és aquest l'objectiu, perquè a poc que mirem o que gratem una mica en la història de Roca i Pi, en la realitat de Roca i Pi avui en dia, ja es veu clar que l'objectiu és totalment el contrari. És enfocat a la gent que en aquest moment té problemes. Problemes amb majúscules, seriosos. Problemes de veritat. I aquí estan abocats Roca i Pi. www.rocaipi.cat. Nosaltres aquí a Àngels, a Ràdio Hostel, tornarem dissabte que ve.
Àngels.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Conquerir el nostre futur per les mares i les àvies.